Hola, Jofre Mateu.
Què tal? Bon dia.
D'aquí un moment, Àlex Delmas, que ens ha preparat una del Masterclass.
Sí.
Per analitzar el Gerard Martín central.
Veus? He's late.
L'està utilitzant molt Hansi Flick i creu que l'Àlex Delmas l'utilitzarà més partits.
Not playing, not playing. He's not playing.
I ja que estàs aquí, Adrià Albets, ahir vas explicar al Carrusel el que t'havien comentat des de l'entorn de Flick sobre aquesta imatge que es va fer viral d'ell assegut a la banqueta, enfonsat, parlant amb Rafinha.
Sí, dissabte hi ha gent al vestidor que quan veu aquesta imatge la interpreta des d'un punt de vista de preocupació futbolística de Hansi Flick, de preocupació cap a l'equip. Deien que veu l'equip una mica dèbil i que probablement per això estava preocupat. Ahir, quan tornem a preguntar per aquesta situació, ens expliquen que Hansi Flick ja ha vist aquesta imatge i que el que explica ell és que està abatut i realment preocupat per les expulsions de De La Fuente i de Marcus Sorg i, sobretot, pel tracte intolerant del quart àrbitre. A Flick això és una cosa que el molesta i que el preocupa des de ja fa molt de temps, que és la poca capacitat de diàleg que ell veu entre àrbitres i entrenadors. Ell considera que els àrbitres de seguida prenen decisions dràstiques, com expulsar algun integrant de la banqueta, i que no hi ha un diàleg que sí ell veu a Alemanya, per exemple.
De fet, això crec que ho podem explicar. T'ho ha dit Hansi Flick directament.
Sí, ens ho va dir cara a cara, un dia fora de micròfons, ens ho va explicar ell, que estava realment preocupat perquè veia que a Espanya els àrbitres són molt poc dialogants i molt poc tolerants. I de seguida prenen decisions, com dic, dràstiques d'expulsar sí. algun membre de l'estaf que protesta a la banqueta. I llavors, ahir, quan li ensenya la imatge, ell, que pel que ens expliquen ja estava més animat i que remarcava sobretot que el Barça és líder de la Lliga, el que diu és això. Estava realment preocupat perquè veig que això no avança i continua la mateixa dinàmica d'intolerància dels àrbitres.
Això és el que ens explica. Què et passa?
No, que jo ja li he dit moltes vegades a en Hansi que l'última vegada que s'ha intentat tenir diàleg amb Espanya vam acabar tonyinats.
Això li has explicat a Hansi.
Home, clar, li he explicat tot el que va ser l'1 d'octubre. Home, li he explicat absolutament tot i ell segueix dient no, hem de pactar amb Espanya. Sembla socialista, collons.
Creu en el procés, Hansi? Creu en el procés.
Ell creu en el procés.
La via és un procés per a Hansi Flick.
O la tercera via. Diu, no, I believe in the third via. What is the third via? Què ets, del Montilla, tu? Okay?
Diàleg.
Això que us expliquem és el que ens traslladen des de l'entorn de Hansi Flick sobre aquesta imatge. Ara, en una estona, el propi entrenador alemany segur que ho comentarà.
Jo crec que explicarà això d'aquí una estona.
Crec que aquí cadascú pot fer la lectura lliurement del que pensa. Desconec, no en tinc ni idea de què és el que li passava. També crec que no s'ha d'exagerar una imatge puntual. I recordo que hem fet debats sobre alguns gestos sense tenir-ne ni punyetera idea, com per exemple la celebració dels gols de Lamine Yamal, que es posava una corona, molta gent dient que si és un xulo perquè es pensa que és el rei, i resulta que era una dedicatòria a Nicky Nicole, que quan han tallat ja l'ha deixat de fer, com vam explicar el que t'hi jugues.
Estic totalment d'acord. I crec que l'altre dia vaig veure especial crispació a la banqueta, no en Dela, perquè Dela viu crispat a la banqueta i aquesta és la seva manera de fer, llavors el compres o no, però sí que notava que amb aquest àrbit l'equip en general no va. Ara, jo diria que hi ha alguna cosa més que no.
Home, que Flick està preocupat per l'equip és evident.
Ho està.
Però d'aquí a muntar un debat per la imatge que veus a la banqueta, ell deia sentat parlant amb Rafinha, estaria molt bé la propera victòria del Barça que Hansi Flick acabi el partit posant-se una corona. M'encantaria. Mira que sóc soldat de Hansi Flick, encara ho seria més. Àlex Delmas, què tal, com estàs?
Bon dia, molt bé.
D'aquí a una estona ens expliques si t'agrada que Gerard Martín jugui de central, que és la del Masterclass que ens has preparat.
Ok. Que t'hi jugues al migdia. És la nostra sintonia. L'esport sona diferent amb la força de la gent. El sí que saps que la lia. Si a Catalunya t'activa informació i alegria. La ràdio és un referent, és el nostre sentiment, la nostra forma de vida.
Adrián, per parts, perquè el cap de setmana deixa el Barça líder després de guanyar el seu partit contra l'Alavés i que el Madrid empatés al camp del Girona a Montilivi. Deixa també l'Espanyol sisè empatat a punts amb el cinquè, que és el Betis, després de la seva victòria, la de l'Espanyol, al camp del Celta, amb un gol de l'incombustible Quique García. Per tant, triple connexió per començar aquest programa. La primera, la ciutat esportiva del Barça, on d'aquí a una estona parlarà Hansi Flick i on estan entrenant els jugadors de cara al partit de demà contra l'Atlético. Santi, alguna novetat?
Sense Ronald Araujo. Bon dia, ha aparegut a la ciutat esportiva però no ha saltat al camp amb els seus companys. Sí que hi és Frenkie de Jong, ja va entrenar-se també ahir i avui ho ha tornat a fer amb normalitat amb l'equip i hem vist sumar-se al grup al capità, a Marc-André Ter Stegen. Ja ha estat amb el grup, com a mínim la part inicial de l'entrenament. Ara continua aquest entrenament i a la una parlarà Hansi Flick per donar explicacions.
Doncs no entrena Ronald Araujo, per tant entenc que es baixa també pel partit de demà. Novetat que ja torna almenys a exercitar-se Ter Stegen 4 mesos després de la seva operació. Nil Solà, què tal, com estàs?
Hombre. Què tal, com esteu, nois? Molt bon dia.
Alegria al Girona per aquest empat contra el Madrid a Montilivi ahir a la nit?
Sí, home, alegria total per aquest empat. Segurament també amb aquest regust agredolç, no?, de que fins i tot els vas poder tenir amb el 2-0 amb l'acció de Benat que va acabar traient Thibaut Courtois, però alegria i sensació de que el Girona va fer ahir un pas endavant i, a més, doncs, de rebot, un favor al Barça.
Michel diu que és un gran punt el que va aconseguir el seu equip.
Per nosaltres és un gran punt. És la realitat. Hem fet un partit molt bo, sobretot, altra vegada, la primera part. Hem sortit molt bé en la pilota contra un equip que pressiona a dalt i que no deixa, van a l'home. La segona, ells han canviat la pressió i per això ens ha costat més empatir molt, els últims 20 minuts, sobretot. El jugador mereix finalitzar el partit con algo, alguna cosa.
El partit va acabar amb empat, amb certa polèmica per un penal possible a Rodrigo, del que en va parlar Arnau Martínez, no, en roda de premsa, Nil?
Sí, en va parlar tant Arnau Martínez com Mitchell, els dos en el mateix sentit. No és penal de cap de les maneres.
Els penals, los dos, jo los he vist. El primer és perquè la velocitat que portava Vinícius i Hugo també ha tocat al jugador, l'ha trepitjat una mica i penso que és penal, però el segon no és penal. M'havien dit que no sé què, però no. Per mi l'àrbit ha estat molt bé avui, ha estat molt bé i no ha condicionat res.
Sacarle un punto al Madrid pues, es complicado, creo que podíamos haberle sacado los tres. Al final Vinicius es un jugador que te exige al máximo, cuesta mucho defenderlo. Nada, al final es buena persona, el tipo, hemos estado hablando también, me ha preguntado qué me pasaba, que estaba jugando de central y no de lateral. Ya llevo bastantes años jugando contra él. Me han preguntado antes que si lo de Vinicius he visto que era penalti o no. Diré lo mismo. Si el árbitro ha pitado penalti, es que es penalti. Si el árbitro no ha pitado penalti en esa jugada, es que no es penalti.
He pegat un cop a la taula del que t'hi jugues.
Sí, ha sigut tu,
Perquè és el que ha fet Mitchell.
Sí, sí.
Sí.
Per dir que l'havien trepitjat a un jugador.
Cop a la taula.
Pel Girona no es penal, per Iturralde González, ho va dir al Carrusel Canalla, tampoc.
Claro es que hay un contacto del defensor a la pierna de Rodrigo y aquí es donde entran ya las dificultades para un árbitro. Ese contacto es suficiente para derribar a Rodrigo, ese contacto es lo suficiente como para pitar penalti y aquí no hay verdades absolutas. Para mí no es suficiente para pitar penalti, es un contacto, existe, pero son de las jugadas que si alguien dice que para él ese contacto sí le hace derribar, pues tiene su razón, ¿no? Ya
De fet, Flaqui, repassant tot el que diuen els analistes arbitrals a la premsa, pràcticament tots diuen que no és penal.
Pérez Burrulla Marca diu que no és penal, Barnechea Montero a Mundo Deportivo diu que no és penal, el compte Archibobar de Twitter també diu que no és penal, per tant...
Bueno. Tio, que ho digui Archibobar.
Només queda Roncero.
Sí,
sí, que l'article del diari es diu que n'hi havia dos de penals que no es van xular a favor del Madrid.
De fet, sí que el previ que demanen és una acció que és fora l'àrea, una possible falta a Mbappé, que a més és fora, i que després arriba el gol del Girona, per tant, sí, mèrit doble.
Ho ha dit també aquí a Catalunya amb la Marina Fernández, Tomàs Roncero, que hi havia tres penals, un que s'hi van xular i dos que no ho van fer, i és el discurs que hi ha al Madrid, perquè ahir a Real Madrid Televisió no paraven de repetir la jugada de Rodrigo. Antón Meana, muy buenas.
Buen día, ¿cómo estáis?
¿Cómo lo llevan en Madrid?
Pues bueno, yo creo que es una jugada que invita a la polémica. Yo anoche hacía una pregunta que tú no me dejabas formular en el Canalla y creo que es la pregunta correcta.
¿Y a censura?
Creo que si el árbitro le llama, pita penalti. Yo creo que si el del VAR llama
a formular porque partes de una premisa falsa para manipular la respuesta tú con incumbencia.
Escapar no hi havia entrat. Antón, que no hi ha polèmica, que hi ha unanimitat entre el col·lectiu arbitral.
Repito, que jo te digo que si Pulido Santana llama a De Burgos Bengoetxea,
però por algo no lo llama, porque no ve penalti.
No el crida perquè no hi ha penal. Hola?
Se n'ha anat.
Ha marxat?
Sí.
Esteu sent molt durs avui.
La primera vegada que ho fa Meana, això, eh?
Antón! S'ha tallat.
Ostres.
Que bo. Potser no, ha marxat ahir. Bueno, pues aquí us quedeu amb la vostra festa. Vinga, xau, adéu-siau, bon dia.
Està molt contundent.
Si el pite, que jo estic a favor de que no el piti, si el pite no el tira enrere el VAR, eh?
No.
És una acció que no el pots cridar al del VAR, perquè és que Rodrigo ja va caient quan
cau,
el toque.
Cau,
és que no. No el pots cridar del bar mai.
I en el de la Min, el dia de l'Alavés, si el crida, si el crida del bar, també potser també és penal. Sí.
Però és que aquí està, el donaré la raó al bar, però... el bar no ha de jutjar una cosa que l'àrbit
el tema, ja ha vist.
Si l'àrbit no l'ha vist, vale, però l'àrbit ja va veure, i Rodrigo, en directe, està claríssim que cau, que no cau pel contacte. És que és, en directe ja ho veus.
Més enllà del penal a Rodrigo, del possible penal que demanen a Madrid i que, segons Iturralde González i molts altres àrbitres, no és, el joc sí que deixa preocupat a l'equip, a Xavi Alonso, als jugadors, a l'afició i a analistes com Rafa Alcorta, que deia que al Madrid és que li falta un director d'orquestra, que no té futbol. L'escoltem. Xavi Alonso. Rafa Alcorta.
No va a tener que mejorar porque además tiene buenos jugadores. Lo que no tiene es un director d'orquestra. Eso estamos todos de acuerdo, ¿no? O sea, le falta un director de orquesta y eso lo que produce es que tiene que hacer otro tipo de fútbol. Y es un fútbol de intentar ir arriba y robar. Pero es que tampoco tiene ciertos jugadores que tienen eso metidos en el ADN. Con lo cual, tiene, como dicen los argentinos, un quilombo de mucho cuidado. Yo creo que es complicado y yo creo que él, que me parece que es un tío con personalidad y que no le veo el típico entrenador que tiene que ser por narices como él quiere... Yo creo que hoy ha habido momentos donde de repente apretaba y decíamos, anda, pues están apretando. Y luego se metía atrás. O sea, como haciendo un mix a ver por dónde sale. Pero evidentemente no tiene un fútbol fluido. Eso es la realidad.
Tiene un quilombo de mucho cuidado. Hem recuperat a l'Anton Meana per telèfon. Ha mort. Ostres. El Quantum, que és el que ens permet entrar en bon so des de qualsevol lloc del món. Anton, sigues por ahí, ¿eh? Sí.
Yo creo que es más culpa mía, que lo tenía con poca batería, no me he dado cuenta, y de repente estaba oyendo el programa, estaba entrando y de repente, pumba,
se ha puesto
negro el aparato este.
Si no te agrada, pero... si no te agrada el que te penges y adeu,
No serías el primero.
Ya está.
No, pero yo creo que el problema en el Madrid es excesivamente importante. Creo que la expectativa con Xavi Alonso era enorme, que parecía que llegaba el fútbol a Valdebebas, que estábamos en el siglo XIX... y que de repente llegaba un entrenador moderno con extremos que eran laterales, con cinco defensas, con una presión alta, que por fin íbamos a ver el fútbol en tres dimensiones en Madrid, y de repente vas a Girona contra un Girona ramplón y empatas de petaca, vas a Elche contra un Elche que va en caída libre, que le gana cualquiera ahora mismo, cualquiera gana al Elche de Sarabia, y vas a Elche y empatas de milagro, vas a Vallecas contra un Rayo que no es el del año pasado, que es incapaz de combinar Liga y Europa League, que está el 11 o el 12 en la tabla y empatas, vas a Anfield, donde golea el PSV Eindhoven y no te meten 7 de casualidad. Es un problema futbolístico muy grande, muy grande. Y luego creo que Xavi Alonso ha cometido errores garrafales. Creo que no se ha podido gestionar peor la situación de Vinicius en el equipo, menos mal que el club le hizo entrar en razón a Xavi Alonso y le explicó que estaba equivocado y que se seguía poniendo a Rodrigo en vez de a Vinicius, iba a tener un problema deportivo y posiblemente contractual y se iba a ir a la calle. Y luego tiene el tema de Bellingham, que es que Bellingham no... Desde que llegó al equipo, el equipo va peor y Güler juega peor. Y eso, como entrenador, creo que es una situación que tiene la responsabilidad de arreglar Xavi Alonso. ¿Por qué no encaja Bellingham en el equipo? ¿Y por qué su gran aportación, que había sido Güler, con el que Ancelotti no contaba, se ha convertido en un jugador mucho peor des d'aquí comparte centro del campo con Jude Bellingham.
Fins al punt que ahir el descans és el que cau de l'equip.
Sí, Güler és el que substitueix. Qualsevol cas, tot i que sigui telefònica, Anton Meana, esta crònica la cobras doble, sí, perquè sí. Te ha quedado bien cerradita sí, perfecta. Sí. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Que vaya bien. Tot i les crítiques al joc, Xavi Alonso va dir que estava content amb el partit del seu equip.
No, ningún reproche, porque me ha gustado mucho la reacción, no ha sido suficiente para darle la vuelta, pero creo que hemos estado cerca. Y hay que seguir con la unidad que tenemos, con la autocrítica suficiente, necesaria, con ganas de ganar fuera de casa, que en este calendario y en esta fase que nos ha tocado tantos partidos, tenemos el miércoles la ocasión en Bilbao y ya veremos.
Eso es lo que dice Xavi Alonso. Ahora escoltareu qué diu Florentino Pérez, que nos ha preparado la crónica del Girona 1, Madrid 1. Sí.
A mí me gusta mucho como lo hace un chico que tenéis aquí, Santiago.
Ovalle.
Sí. Ovalle.
Ah, la crónica del partido después de la...
otra partida.
Una crónica del
que te jugas Barça.
El que no sabeu del Girona Madrid.
Efectivamente. Molt bé, m'agrada. Con vuestro cronista, si queréis, Florentino Pérez. Viajamos a Girona. En el AVE, Xavi Alonso me pide que me compre 8 pizarras nuevas y 5 teles más para poner más vídeos a los jugadores porque hay tantos errores individuales que ya solo da para ponerlos simultáneamente en varias pantallas. Le digo que mejor cambie las pantallas de los cojones por un venga, chavales, hay que poner más huevos. Mientras le pego 7 veces en la mejilla, como si le quisiera mucho, pero intentando que le duela un poquito para ver si puede ver de lo que soy capaz.
Como le haces a Almeida.
Sí.
Me saluda el presidente de Girona. Lo confundo con un camarero, le pido que me traiga una copita de vino. Evidentemente me la trae. Empieza el partido y juegan Arda Güler y Bellingham. Poco van a durar, me temo yo. Efectivamente, a los 45 minutos está Arda Güler en la ducha, pero antes nos anulan un gol por manos de Mbappé, el único jugador capaz de marcar 1000 goles sin saber desmarcarse. Se acaba el partido, me viene nostalgia y llamo a Carlo Ancelotti. Es mentira, llamo a Zinedine Zidane. Es mentira, llamo a Mourinho. ¿A quién quiero engañar? Llamo a un Diano Mayenco, le extraño. Intento que mañana la prensa hable de Negreira. No es difícil. También aprovecho para llamar a Fernando Morientes. Le pido que el penalti de Rodrigo salga en tiempo de revisión para ver si nos dan la razón, porque evidentemente era penalti, y así asegurarnos la victoria contra el Athletic de Bilbao, que sirva para algo. Pero me dicen que en el partido de las 9 no se trabaja. Vaya panda de pajuatos funcionarios, tiempo de revisión, el que me cuelga del pantalón.
En una estona podeu recuperar aquesta crònica de Florentino Pérez a les xarxes socials del Que t'hi jugues. Tot això, Elena, l'Espanyol va guanyar ahir a Balaïdos contra el Celta 0-1, gol de Quique García, i és 6è a la classificació, empatat amb el Betis, que és 5è.
Sí, sí, que amb 24 punts i 4 per sobre del Getafe, que són 7ens. Com dius, el cop de cap de Quique García, el 86, va ser el premi a la fe i la confiança d'un equip que està competint contra tothom i que ja ha sumat 8 punts a domicili. Manolo González reconeixia que un empat hagués estat just, però posava en valor l'aposta del seu cos tècnic per la pilota aturada.
Somos objetivos, lo normal es un partido empate a cero. No hubo grandes ocasiones. Que para que decimos, cuando son partidos de este tipo, tienes que acostumbrar, a veces sale Che Cruz, pero tienes que acostumbrarte a intentar ganarlos. O balón parado da chiste rédito a veces. De cuando un partido muy igualado, muy pechado, pues da chiste rédito de poder ganar.
Aquest és el 6è gol a pilota aturada de l'Espanyol en aquesta lliga. Manolo González comparteix, sí que representant, amb Claudio Giraldez, el tècnic del Celta, que va deixar clar en roda de premsa que això deu ser el poc que tenen en comú, perquè el seu Celta, diu, mai no jugaria com l'Espanyol.
Sabemos que no se le van a generar 10 ocasiones de gol al Espanyol por su forma de jugar, que iba a haber 3-4, que teníamos que estar certeros en esas situaciones. Era un partido de madurar, de aprovechar las pequeñas acciones, y se ha decantado un balón parado. No sé si el rival, si consideras que el rival ha hecho más que nosotros para ganar. Yo no voy a plantar los partidos como lo hace el Español, respeto lo que hacen ellos, mi manera de verlo es otra, el fútbol es otro, y hoy ellos han ganado el partido haciendo lo que ellos querían, y yo también intentamos hacer lo que nosotros quisimos, pero no fuimos capaces de ganar el partido.
Paraules de l'entrenador del Celta, que per cert encara no ha guanyat a casa aquesta temporada, i paraules que recorden...
Mare, però juga bé. Sí, però juga molt bé.
Que no paraules que recorden, sí, que a les que va pronunciar Iago Aspas al mes d'abril, quan l'Espanyol també va guanyar a Balaïdos per 0-2, i va parlar a Iago Aspas de que l'Espanyol jugava com un equip petit, i Manolo González ja aleshores el responia.
A veces prefiero jugar contra los grandes que quieren jugar al fútbol, que te vienen a proponer que jugar contra otro equipo que te va a esperar atrás, que viene a defenderse a ver si caza una, persiguiendo todo el campo. O sea, yo casi soy más de la labor de jugar casi contra los grandes que vienen como tú, van a jugar de tú a tú, que a venir como un equipo pequeño que viene a cerrarse atrás y duele más o cuesta más crearles fútbol.
Cadascú fa las cosas con mi yo li semblan, con mi yo creo. Mola un equip ordenat. Jo crec que a nosaltres la base passa per ser ordenats i per tenir un treball defensiu equilibrat, i bueno, i cadascú té el seu parer i cadascú fa la seva feina. Però bueno, si un equip es defensa i és petit, el que has de fer és treballar per guanyar-lo i ja està, no hi ha res més.
Ja està. I una abraçada.
Per cert, parles molt bé gallec, perquè tu vas néixer en un poble de Lugo. Folgoso de Couret.
Què vol dir parles molt bé gallec? És com, tu no, parles, i tu parles molt bé català.
M'ha enviat un missatge a un amic preguntant-me com és que parla Manuel González gallec.
Sí, sí,
doncs
sí,
perquè és gallec.
Ho ha fet en altres ocasions. De fet, és curiós perquè ahir a la roda de premsa les preguntes en gallec, Claudio Giraldez les contestava en castellà i Manolo González ho feia en gallec.
I si algú no ho sap, si com aquest amic que m'ha enviat un missatge, és de Folgoso de Couret, que és un poble de Lugo, i per això parla gallec Manolo González, que també parla català.
El que passa que va venir aquí amb pocs anyets.
Sí, sí. Si fos de Rússia, pues pararia rus i em diria, soy que bé que pares el rus, coño, 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 porque soy de Vladivostok.
I ja escolteu que això de Giraldez ja ve de lluny, perquè l'any passat Iago Aspas va rajar del,
sí, sí, que de manera de jugar a l'entrenador del PSG m'ho ha dit, anda que, venga. Venga, a trabajar.
Sí, que sembla que vingui de lluny. Sembla que vingui de lluny i sembla que en Manolo González tothom s'atreveixi, no?, a fer-li això. Jo també coincideixo de que bé, doncs a vegades A mi la proposta de futbol m'agrada més oberta, però escolta, és, vull dir, el que compta és que Manolo està traient un rendiment de l'equip brutal, que té partits de tot, que hi ha alguns que els planteja més tancats, altres molt més oberts, i que vaja, jo crec que aquí està fora de lloc, Giraldez.
A mi també m'ho sembla que està fora de lloc. Si has guanyat, vale, pots dir-ho, però havent perdut, que diguis que el rival te jugué de petit, o que em sembla que sobre, no, a part del Celta, que sembla que no està per parlar massa, independentment de la proposta, no?
Vinga, Claudio, joronya que joronya.
Però, Jofre, Àlex, a qui veieu favorit per guanyar la Lliga?
Jo diria que el Madrid.
Eso es. Uf. Correcto.
Com a favorit, tenint en compte que no adivines ni un dels quatre que hi ha dalt, amb la estabilitat d'aguantar fins al final tot un rendiment, jo crec que el Madrid a individualitats està per davant, crec. Però l'aposta seria molt baixa.
M'agrada perquè no ets gens bien queda, tu.
L'aposta seria molt baixa.
Moltes vegades fas opinions impopulars i m'agrada.
Sí, però saps què passa? Que a vegades penso la contrària, que és com... A vegades sembla que busqui la contrària. Tal, però sí. No, és el que em surt, eh? És veritat. Dec ser una mica cap a aquestes, és veritat, però... No,
t'agrada nedar contra corrent com el Salmons?
Deu ser una mica això. Però ja dic, l'aposta seria molt baixa. L'aposta seria molt baixa, perquè no crec que el Madrid ara mateix ningú a dins es vegui molt per sobre. I ha dit una cosa, Rafael Huerta, que m'ha agradat molt, que té un quilombo, però no estic d'acord amb que haguis de tenir un director d'orquestra, perquè hi ha molts equips que no el tenen ni volen. Especialment, per exemple, el que vam veure a Londres la setmana passada.
Jo el Barça per...
Perdó, que ara m'he perdut. Londres la setmana passada...
Chelsea
no té director d'orquestra, però...
Chelsea no en té.
Però
vale,
té passa
vale,
per
vale, vale.
Sí, jo per mi el favorit és el Barça. Crec que el Barça, amb tots els problemes, lesions que ha tingut fins ara i ja està líder, és prou significatiu com per poder-lo considerar com a favorit, no? A l'Atlético no me l'acabo de creure, perquè en algun moment o altra temporada crec que punxarà i encadenarà aquelles 3-4... amb els resultats que el faran estar cap avall. I el Madrid és que jo crec que té un problema bastant important, que no és de... Jo crec que té un problema de perfils, que no vol dir de plantilla. La plantilla té un plantillón, però de perfils jo crec que li falta aquest migcampista, li falta jugadors per jugar per fora, per la dreta, li falten algunes coses. I crec que Xavi Alonso té un problema, i no és un problema de capacitat, és un problema d'autoritat. I que això ve des de l'episodi de Vinícius, i això anirà pitjor, ho vam dir aquell dia, no? Un entrenador no es pot quedar de braços creuats. Algo ha de fer, encara que sigui de cara a la galeria. No convocar-lo i a partir de llavors que jugui tots els minuts, però algo ha de fer. Ha perdut l'autoritat i jo crec que el Madrid anirà de mal en pitjor.
Va, missatges al 606-32-72-11.
Vinga, va, comencem per Barça, després farem Madrid i després farem Barça, però és una queixa. Vinga, amb l'Àlex.
Siqui!
Hola!
Perbude!
Ah, mira.
I a tu, quin dilluns més maco, tu!
Esperit per a Julià.
Hòstia, noi. Som líders, mare de Déu. Este Madrid no juega nada, eh? Però en banque roba, que si no, ni esto, tu. Te envío un abrazo. ¡Barça!
Això és l'Àlex. Anem amb l'Arturo, a l'altra banda.
Buenos días, culés míos. Cómo me gusta veros tan felices ahora. Porque estáis tan arriba que la hostia va a ser tan grande a final de temporada... que en quien ríe el último, ríe mejor. Ahí lo dejo. Bueno. Buenos días.
I per últim, crec que és un tema que ja abordarem, el del Sebastià.
Ha sigut vergonyós el que ha passat avui en el tema de les entrades. Jo crec que
és de dissabte,
com a cadena ser, hauríeu d'averiguar exactament de què va el tema, perquè és que el que estan fent en la presentació de les entrades, que tingués canal al mòbil, se pot espatllar, pot passar mil coses. O sigui, hem de tornar a lo que teníem abans, que era lo carnet, i en la bona passaves pel Tor i ja està. I era molt més fàcil. Aquesta gent han perdut l'honor, han perdut l'oremus. Este camí que està prenent el Barça no és el correcte.
D'aquí a una estona l'Adrià Soldevila ens explica detalls del que va passar. Si a mode de titular us expliquem que hi ha una auditoria interna en marxa per saber exactament quines són les causes que van provocar aquest desastre, que el club va informar primer afectava 1.000 socis, després va acabar reconeixent que eren més de 7.000 els socis afectats, i a la llotja després del partit va ser tema de conversa. Joan Laporta no estava gaire content per això i pels càntics que comença a escoltar de manera recurrent al Camp Nou en contra seva. Vam escoltar el Barça si la porta no, vam escoltar el Volem la grada d'animació, Vam escoltar una altra vegada el minut 10 el Messi, amb alguns xiulets també de part de la gent. Crec que aquestes manifestacions aniran creixent, tant d'una banda com de l'altra, com càntics, com resposta de xiulets, i això sé, pel que es va parlar internament a la llotja del Camp Nou, que té amb la mosca el president del Barça.
Però una pregunta, i és una pregunta. Van xiular al minut 10 quan cantaven Messi? O els xiulets eren en un altre moment? No, ho pregunto en sèrio, 100%.
No, quan es va cantar Messi, veu un moment que, la gent va respondre amb xiulets. Sí.
Ah, sí? Simplement vam anunciar que anessin a la gent que estava fora, que anés a la OAB, i la gent va començar a cantar Besi.
Ah... Besi.
Besi.
Home, al final, el càntic de Messi interpretem nosaltres que és un càntic que pot també tenir certa càrrega en contra de la porta.
No hauria, no? La té, però no hauria, perquè al final...
Algú des de casa...
Però
des de casa pot pensar per què incloem el Messi en els càntics contra la porta.
I va molts moments que... O sigui, no és la primera vegada que es canta Messi. Ara ha agafat més aquesta càrrega.
A Montjuïc no es cantava.
I jo, si fos la Junta...
No es cantava, es canta des d'ara, eh?
Sí, però Messi no s'ha cantat abans mai.
Jo
s'havia deixat de cantar, estava oblidat el Messi.
Però si fos,
s'ha tornat a cantar, curiosament o no, després de la foto de Messi.
Igual que la foto que la van penjar, i si fos el club me l'apuntaria com a jugada a favor, perquè és que contra això sí que...
En tot cas, el Camp Nou sembla viure instal·lat ja en un clima preelectoral, i és veritat que hi ha certs càntics que crec que seran recurrents.
I que el club en són conscients.
Clar, com que són càntics que van en contra de la directiva, evidentment ha de preocupar la porta, que sap que, tot i que sigui gran favorit a les eleccions, escolta'm, veurem què és el que acaba.
I al final jo també vaig arribar una mica més tard, perquè tampoc vaig escoltar-los tot, perquè vaig allargar el dinar.
Ah, on vas anar, president?
Home, estava a la cuina de la Lletana.
Ho
enteneu, no?
S'allarga una mica.
Enteneu, oi? És que al final és una experiència gastronòmica mediterrani increïble. Productes frescos, productes de proximitat.
Vés-hi.
L'arròs a la cuina de la Lletana.
Vés-hi.
És el que també va encantar-ho, perquè vaig dir... Aniré a la cuina de la Lletana i em van començar a cantar. Vés-hi. Vi a la Lletana 71, la cuina de la Lletana.
Adrià, ha parlat Lamine Yamal a la CBS?
Sí, i és una entrevista molt interessant, perquè Lamine Yamal parla de tot, d'actualitat, del seu passat, a nivell personal, i sobretot es veu un Lamine Yamal, jo diria que especialment madur, en aquesta entrevista. Li pregunten, entre altres coses, per exemple, com porta ell la pressió, si sap què és Lamine Yamal, la pressió.
No la he sentido nunca, ni creo que pueda llegar a sentirla, pero porque no tengo ese sentimiento, nunca lo he tenido, ¿sabes? Yo, por ejemplo, siento que mis padres sí han tenido presión de saber qué hacer, eran padres jóvenes, me tenían a mí, y claro, tienes que sacar adelante una familia, un hijo, tienes que buscar trabajo, tienes que hacer que el hijo disfrute, tienes que comprarle su regalo, eso para mí sí que es presión, y de la mala, entonces yo siento que no puedo sentir presión por jugar a fútbol, entonces solo intento disfrutar y pensar que todos los de mi familia, todos mis amigos han tenido que pasar lo peor que yo jugando en un campo de fútbol.
Explica Lamine Yamal també que fa uns anys no era un jugador o un nen, en aquest cas, que quan jugava fos especialment driblador, que no li agradava especialment encarar ni driblar, que ara sí que ho fa més, i que sobretot es va fixar o s'ha fixat al llarg de la seva vida, al llarg dels 18 anys, en dos jugadors.
Lo raro de todo esto es que yo de pequeño nunca he regateado mucho. O sea, yo nunca he sido un jugador que tú vieras que regateaba mucho, que se iba de muchos rivales. O sea, marcaba muchos goles, corría mucho, pero sobre todo siempre he tenido muy buena visión de juego. Y desde pequeño, no sé, fijándome, sobre todo en Messi puede ser, daba unos pases diferentes, porque yo he visto a muchos jugadores que tenían muy buen pase, que daban pases lejanos, pases... Pero Messi daba pases como de gol, y eso es lo que yo me fijaba, pases con el exterior, se los he visto mucho a Modric también. O sea, son cosas que me gustaban mucho y que me parecían más interesantes que un regate, a lo mejor, porque son algo más de cabeza.
Me parecía más interesantes que un regate porque son algo más de cabeza, diu Lamine Yamal en aquesta entrevista, on cita a Leo Messi, però deixa clar que ell no vol ser Leo Messi.
Es un respeto mutuo y yo creo que los dos también sabemos que ni yo quiero ser Messi, y Messi sabe que yo no quiero ser él. Yo quiero seguir mi camino y ya está. No tengo intención de jugar como él, ni de llevar el 10 que llevaba Messi, ni nada de eso.
El periodista de la CBS li pregunta també a Lamine Yamal si hi ha algú que a la seva vida li digui que no, si hi ha algú que li pari els peus. I Lamine Yamal diu això.
La verdad que no, lo dicen todos. Todas las personas de mi círculo me dicen no a todo. Si yo les digo que quiero salir, no. Si digo que quiero ir a comer, no. Lo que pasa es que la pregunta sería, ¿a quién le hago caso? A mi madre.
A la seva mare. Tots li diuen que no, però al final el no que compta és el de la seva mare. I li pregunten, ¿quan és l'última vegada que has sentit por?
Creo cuando volví de las vacaciones y tenía que ir a casa de mi madre.
També. Va sentir por després de les vacances quan havia d'anar a casa de la seva mare. No explica per què.
Porque el bueno es su padre, ¿eh? Pues, es que, a ver, uno le trae broncas y el otro le trae nuggets, es que ¿con quién te quedas?
Exacto.
¿Con
mira, quién ya, te quedas? Ya fa nuggets, ya está fent nuggets, ¿eh?
Estoy haciendo nuggets para 3 años enteros.
És interessant, l'entrevista a la Lamine Yamal i transmet molta calma, fins i tot maduresa. M'ha fet pensar, no sé si ho vaig explicar al que t'hi jugues o a la tele, perquè l'altre dia vaig coincidir amb un psiquiatre, un congrés, el Women International Congress, Jordi Royo, que és molt del Barça, és el president del Women, i em va venir a dir que ens escoltava i ens veia molt i que quèiem en un tòpic quan valoràvem a la Lamine Yamal, que era dir que tenia 18 anys i, per tant, ja maduraria i que algunes de les coses que feien era per immaduresa, i em va dir, diu, jo crec que és el contrari, que Lamine Yamal és molt madur per la seva edat, i em va explicar que hi ha 3 edats, la cronològica, aquí res a dir, té 18 anys, per tant és molt jove, després té l'edat cognitiva i l'edat emocional, i que per com està gestionant tot el que li ha passat, i posava alguns exemples i tal, un dia el podríem portar al que t'hi jugues a parlar d'això, Lamine demostrava molta maduresa, però molta.
Pues jo torno a ser.
És un contrari. Psiquiatre, qui ho deia.
Mira, abans que opini el Jofre, una última
gràcies,
resposta de Lamine relacionada
tira.
Amb això.
Pensa,
relacionada
pensa,
amb això.
Pensa.
Li pregunten què li diu a tota aquella gent que pensa de Lamine Yamal que va massa ràpid a la vida.
Pues les diria que si, por ejemplo, tú tienes un puesto de trabajo y te dicen si quieres ser jefe, ¿qué dirías? ¿Sí o no, que voy muy rápido? I ahí encontrarà mi resposta.
Doncs, em sembla que la resposta és bastant contundent i bastant reveladora, no?, de com pensa i de com de madur és Lamine Yamal.
A mi, aquí, amb aquesta resposta, deixa veure que no pots dir que no a ser jefe, i hi ha molta gent que ho diu perquè no està preparada, moltíssima gent, i a més ben dit. Jo el que deia de no maduresa és que, per exemple, la primera, o sigui, diferenció en què crec que està molt més, com amb una mica més de consciència, com pausat, però quan diu no sé què és la pressió, vol dir que no és conscient de que en té moltíssima, i això maduresa no és molta, perquè en té moltíssima. Ara, que la sàpigues gestionar bé, segurament,
no, clar,
o millor,
no,
que
no millor que altres.
Però ell diu que no sap el que és.
Ell sempre ha dit que la pressió és una excusa.
Sí, jo
ja
coincideixo...
Ja en parlarem.
Jo coincideixo que
sí, això... Tio, permet-me la llicència, que aquí al seu pare li van fotre 3 punyalades, Vull dir, el seu concepte de vida segurament és diferent al teu.
No és lo mismo.
Però això...
Tu penses que tindrà pressió en un camp de futbol un tio que el seu pare l'anà punyalat 3 vegades?
Sí que en té.
Però tindrà menys que la teva.
Jo coincideixo que... És a dir, segurament no sent el sentit de la responsabilitat, i això va lligat amb la maduresa. Però també et dic que per ser un primer espàs en alguna cosa has de tenir un punt de allò que es diu echao pa'lante, no?
Inconsciència.
Inconsciència, i que Lamine la té.
L'altre dia al camp era una barbaritat, Flaqui, quan tenia la pilota Lamine Yamal, perquè quedaves com a l'expectativa de a veure què passa ara.
Sí, a més torna a estar juganer, sobretot amb el dribbling, torna a estar... Ell parla de les passades a l'entrevista i va fer el gol i tal, però va tornar a deixar repertori de dribblings, però més que interessants, no? Que és, a mi em fa l'efecte que és una mica el termòmetre de quin Lamine tenim davant. Quan veus que ho intenta, qui va, que sí. Se'n surt, que parada, va haver-hi moments que no el volia, no el podia tornar.
I no us sembla que amb Rafinha s'activa d'una manera diferent?
És que Rafinha contagia.
Passen coses amb
Rafinha. Contagia energia positiva, Rafinha.
Sí.
No només això, i també provoca moltes coses al camp futbolístiques que afavoreixen a Lamine. És a dir, tens algú per banda esquerra que et fa ruptures constants, que t'obre bé, que et focalitza l'atenció dels rivals, i això t'allibera una mica més a Lamine. I estic d'acord amb el Flaqui en que normalment a Lamine, quan el veus que intenta el regat cap a fora, vol dir que està bé, que dins d'aquest procés de pubàlgia és un d'aquells dies que es troba elèctric.
Però la novetat a l'alineació la vam tornar a veure en defensa, perquè Hansi Flick va apostar, crec que és el segon partit d'aquesta temporada, sí. Per Gerard Martín com a central esquerre.
Del Masterclass.
D'aquí una estona li podrem preguntar a Hansi Flick el per què aposta per Gerard Martín de central esquerrà, però a l'espera d'escoltar l'entrenador alemany, Àlex, avui a la del Masterclass parles d'aquesta qüestió i del que pot aportar aquest futbolista a l'eix de la defensa. D'entrada, les seves virtuts. La primera que li veus és la sortida de pilota?
Sí, i sobretot a la... destrossar els plantejaments de flotar del rival, no? L'altre dia a l'Alavés flotava Gerard Martín i no és el mateix flotar Gerard que flotar Araujo.
Flotar vol dir deixar treure la pilota.
Que sigui ell el que iniciï el joc, no? I té una bona sortida de pilota. D'entrada, perquè és l'únic, recordem, que és l'únic esquerrà pur de la plantilla ara mateix que et pot jugar de central. I de fet, això es va notar l'altre dia. Tant que el flotaven com que té bona sortida de pilota, de fet, Gerard acaba sent el jugador que més fa progressar el joc 18 vegades, 11 a partir de la passada, una passada que supera línies, 7 a partir de fer-ho en conducció, el vam veure conduint.
També. I també li veus virtuts en el desplaçament de pilota en llarg?
Sí, perquè és esquerrà pur, aquest desplaçament que moltes vegades hem parlat aquí a la tertúlia, no? Que sense Íñigo havíem trobat a faltar aquest desplaçament d'esquerra cap a extrem dret, cap a Lamine. Gerard el té bo, Gerard el pot fer i, de fet, té un 50% d'encert en els desplaçaments llargs i ho vam veure en aquell gol en contacte directament amb Rafinha.
La tercera virtut entenc que és un efecte rebot, perquè ja que tens a Gerard Martín a l'esquerra, pots utilitzar a Cubarsí el seu perfil bo.
Sí, primer de tot que pots utilitzar perfil bo a Cubarsí i després una altra cosa, perquè el Barça fa sortida de 3 aquest any més marcada que l'anterior, tira Balde cap a dalt. Què provoca això? Que el central esquerrà acaba anant a cobrir l'esquena de Balde. Què vol dir? Que aquí Gerard està a la seva posició natural, que és aquesta posició entre ser lateral-central, no? I aquí es troba còmode. Per tant, per rebre les transicions del rival, ell allà se sent fort.
Uh-huh. Pel que fa a les debilitats, li veus que li costa corregir quan li envien pilotades a l'esquena?
Per mi sí. S'ha parlat molt dels duels. Per mi és un jugador que guanya força duels, però quan ha d'anar cap endarrere, quan ha de girar i ha de corregir, és a dir, me l'imagino davant d'un primer espasa, davant d'un davanter, i jo crec que allà pot patir.
La teva conclusió?
Per la meva conclusió és que partits molt favorables, on tu domines molt, com l'altre dia, 70% de possessió, on et cedeixen l'inici del joc, és una molt bona opció per partits davant de rivals exigents. Jo crec que no funcionaria.
Jofre, demà, Cubarsí i Eric García, o tornaries a apostar per Gerard Martín? Perquè Araujo avui no ha entrenat, per tant, no has entrenat. O sea que no vas a jugar.
Bueno,
Ronald.
Pero el intento, y yo estoy dispuesto a lo que haga falta. Y si hace falta, pues... A veces, cuando te está teniendo un problema, digamos, intestinal, lo puedes usar de propulsión.
Podría ser una solución.
Para correr más.
A mí, yo diría que además para Eric y Pau, no sé si sería la solución. A mí Eric al mig camp m'agradaria, també en funció de com estigui Pedri, però està bé tenir aquesta notícia de que tens un futbolista que et pot rendir aquí. Coincideixo amb l'Àlex en que la millor notícia per mi és que Pau està dreta i que per partits molt exigents, a mi, jo crec que a Gerard li hem de donar una mica més de marxa de creixement, que ens ha demostrat que el té, i molt, perquè l'ha guanyat, no? Ell, des de que va iniciar fins ara, ha crescut moltíssim.
Sí, jo coincideixo, i de fet, li està tornant tota la confiança que Flick li ha donat des del primer dia, perquè hem dit aquí que li faltaven cosetes, jo crec que li continuen faltant coses, però escolta, jo ja no sóc categòric perquè l'hem vist millorar, com bé diu ell. Jo demà crec que hi haurà Cubarsí i Eric, crec que el Barça faria bé de donar estabilitat a aquesta parella i començar a créixer per aquí. Però sí, és la parella que veig.
I al mig del camp, Flaqui?
No, això anava a preguntar-li, com fan demà l'equip ells? Demà partit gros?
Pedri titular serà, Adri? Jo, Pedri o no?
Jo crec que sí.
Jo ara mateix el percentatge cap al sí seria superior al del no.
Jo també.
Pedri titular?
Sí. I... no sé si un 90%,
però
un 60%.
I De Jong, què li passava, De Jong?
De Jong, un problema personal.
Però entenc que no...
Un problema
important,
familiar.
No,
no si important.
Ja entrenar i
no
jugar
important.
Demà.
Va ser una circumstància només de l'altre dia. Va tenir a veure amb la nit que havia passat i no va estar en condicions de...
Que passa que la criatura plorava molt, bueno, i havia dormit poc.
No. Ja està, és igual, una cosa personal.
Aleshores, demà, Jofre, Frenkie, Pedri, Olmo. Sí?
A no ser que fiqui Rafinha per dins i a l'esquerra Ferran o Rashford, que no crec, però... No ho descartaria, que seria un palet a Olmo interessant, però no el descarto.
Home, de Rafinha... després de fer
home,
dos gols...
Després de marcar dos gols...
No. I a dalt, Rafinha, Lamine i Lewandowski?
Jo l'equip el tinc clar per demà, crec, eh?
Sí?
Sí, jo crec que torna Koundé lateral, Pau Eric,
sí, no
Balde, llavors jo crec que és De Jong, Pedri, que jo crec que va a l'11 Olmo, i a dalt, Lamine, Lewandowski, Rafinha.
El partit té prou pes com per ficar-ho tot, que,
sí, ja, sí, ja, clar,
que el dissabte tens de curves i el dimecres apretes molt si la cosa va bé demà.
Contra Julián demà,
Què te passa, Frenkie?
Mañana voy a estar a tope de...
D'energia,
De energia i...
Se'n veu enèrgica.
Com una final, Voy a dormir en otra habitación ya para no tenir
que... Ho he dit de broma, que no sé si és això, però vaja, si és un problema que afecta algun familiar no i sé, provoca jo. Que la nit sigui moguda, però, ha de ser alguna cosa amb els teus fills que no t'han deixat dormir.
Potser ha tingut un ensurt no? desagradable sí, sí. que...
La noche siempre es movido y...
En tot cas, no especulem, ja hem dit el que m'he explicat i la gent pot entendre perfectament quina és la situació.
Con deber, la noche siempre es movido.
Lewandowski titularà i Ferran Torres no, demà.
Diria que sí. Jo crec que el partit és el rival és de prou entitat com per anar amb tot.
Jo crec que tornarà al rol de l'any passat, que era aquell de quart davanter que sumava molt. Seguirà jugant molt, però jo crec que titular de Maleva.
I Rashford ja està, ja el podem.
Gràcies, Porto.
Home, que ha sigut tornar a Rafinha i ja ningú el contempla.
Vam fer el debat de si pagaríem 30 quilos, fa res.
Però és que ni per viar ja no el volem. Rafinha i per poc que ha fet ja ningú el contempla.
Sí, és veritat. Doncs acaba la roda de premsa de Hansi Flick en directe parlant sobre el partit de demà. S'enfronta el Barça a un dels millors equips amb un dels millors entrenadors, Simeone, que parla aquesta tarda. L'escoltarem a la graderia del balcó i també al Larguero. De Araujo ha dit el que he comentat, que té un problema personal i que només vol dir això, que ho respectem. Per tant, no és gastroenteritis, com havien dit inicialment. Rafinha només ha fet el rondo, però espera que demà pugui jugar. Pedri, que podria ser fins i tot titular. Santi, tu estaves en directe. Per cert, la broma que li has fet al principi, quina era? T'ha fet la sensació que ell es volia canviar per tu a la roda de premsa?
Sí, perquè quan ha entrat jo he avisat el Willy aquí, he fotut un crit una mica fort perquè tinc el volum molt alt i aleshores m'ha dit que si volia que em posés jo a fer la roda de premsa i ell seia aquí. I després quan m'ha dit que em traia la pregunta, que ja havia parlat abans i que em traia la pregunta.
M'agradaria molt que fessis tu roda de premsa.
A mi també m'agradaria. Li he dit que si podia seure allà al seu costat. Li he preguntat si podia seure al seu costat. M'ha dit que no, que es canviava per mi.
Un dia passarà.
Tant de bo. Pedri titular. Sí. És el que queda clar a la roda de premsa. Yes. Em queda una última reacció, que diu que l'any passat va donar molta estabilitat a l'equip jugar amb els quatre fixes al darrere i Pedri i De Jong a la base. Que aquells sis van jugar molts partits i això li va donar estabilitat a l'equip i que no han tingut tanta estabilitat perquè han hagut de canviar aquestes peces molt sovint. Per tant, demà partit gran fa l'efecte que seran els sis fantàstics, no? Si estan a disposició, amb Koundé, amb Eric, amb Cubarsí, amb Valde, amb Frenkie i amb Pedri.
Plagui.
Bueno, doncs un Flick que continua assumint que l'equip està lluny del seu nivell i crec que demà és un dia ideal per passar de les paraules als fets i començar a veure aquest Barça millor que ja va prometre Flick al postpartit del dia del Chelsea i començar a veure doncs, certs símptomes de millora, perquè si no els trobes serà molt complicat, crec, superar l'Atlètic de Madrid.
Sobre la imatge amb Rafinha, Flick ha dit que és realment divertit, que no està segur qui va començar a pensar o a escriure el que li passava veient aquella imatge, que estava decebut perquè havien perdut moltes pilotes, hi havia dues targetes vermelles, que mirava al seu voltant, que demanava tranquil·litat i que quan van marcar el tercer gol, Marcus Zorc, que és el seu segon, va rebre la targeta vermella. Estava discutint amb Marcus Zorc, que és el seu amic, és la persona més important que tinc, forma part de la meva família. Aquesta discussió i pensava en això abans d'entrar es va preferir quedar fora, va respirar fort, va ser una decisió equivocada, entenc que es refereix a l'expulsió de Zorc, que no hi ha res més, que és bastant fort per enfrentar-se a tot el que té a la temporada i al club, que ho coneix perfectament, que està content i realment feliç d'estar al Barça i que és normal després d'un partit com el que van jugar l'altre dia, que havia d'anar en una direcció diferent, que es mou, que passa molt temps, que gasta molta energia, però que després arriba a casa, relaxa i comença des de zero. A mi em deixa intranquil, aquesta sí, resposta de Flick, sincerament.
Però has fet la lectura de que la va ser una decisió equivocada per Zorc. Jo no tinc clar que sigui una decisió equivocada quedar-se perquè veguin la imatge, no?
Que sí, probablement és possible que sigui mateix això.
En un despatx, en una zona sol, que hagués evitat aquests rumors i entenc el que... Jo entenc, és que Flick moltes vegades dona aquesta sensació de transparència, com per exemple sí. El tema Araujo,
que
s'agraeix molt, però diries, ostres, en el que diu també, perquè al final el que ha passat probablement és que s'hagi emprenyat amb Marcus Zorc i que està disgustat per la discussió i no té més, no? Però,
sí, però aquí barreja, no? Que clar. El partit no havia anat com ell esperava, que s'enfada amb Zorc perquè l'expulsen.
Però perquè veiem...
No, Adrià, Santi...
Sí, jo, hi ha una mica de tot, com us deia. Al principi, quan hem fet la interpretació d'aquesta imatge amb informació que tenim després d'haver parlat amb gent, hi havia una part futbolística, i ho confirma Hansi Flick, que estava decebut perquè havien perdut moltes pilotes i hi havia situacions del partit que no havien sortit bé, i després aquesta part de la discussió amb Marcus Sorg, que jo no sabia, i en el rerefons hi ha tota aquesta qüestió que explicàvem abans del tracte amb els àrbitres, que a Flick ja fa temps que l'emprenya i que el té decebut. El que passa que jo crec que avui tampoc ha volgut exposar-ho potser públicament, no? Que els àrbitres són poc tolerants, etc, perquè ja hauria hagut bastant de soroll.
Sí, sí.
Sí, jo tinc la sensació que tot això són coses construïdes a posteriori, no? Més que explicacions reals del que succeeix, i crec que se'n fa un gra massa, sincerament. És una imatge que no sabem tampoc en quin context. Veiem 20 segons d'una imatge i potser després està saltant d'alegria un minut després. Al final és el que té això, però jo crec que tot el que s'ha construït, perquè primer eren els àrbitres, primer després del partit són unes declaracions de que l'equip no furula, després són els àrbitres, ara és Marcus Sorg. Jo crec que és discurs construït a posteriori, sincerament.
Com us deixa Flick la roda de premsa?
Bueno, a mi em vaig molt ràpid. Em té... O sigui, connecte molt amb el que hem parlat al principi de Lamine, perquè veiem, no?, que Flick sí que és evidentment una persona supermadura i hi ha molt viscuda, hi ha moltes coses, que hi ha moments que et passen coses que, com per exemple a d'Araujo, que ara també estem fent lectures...
No, estem fent lectures, no, és que ell, clar, diu que li passa una cosa privada quan el que havien informat és que era gastroenteritis. Però, per tant, aquí... Aquesta gent, és normal que es facin lectures.
Aquesta gent conviu constantment amb exposició, amb decisions, amb moments, i tot això t'ho has d'anar trobant i convivint. Jo crec que Flick, pues, hi ha moments que, no dic superat, però que deu estar fart, perquè, per exemple, avui li han preguntat si coneixia l'any passat a Joan García. És que t'entren ganes de dir, a veure, xato, què estàs fent?
Àlex.
A veure, sobre el tema de la seva imatge, l'hem de creure, tot i que a mi em dóna la mateixa sensació que el Santi, eh? He vist masses explicacions i a vegades és simplement que acabes cremat un partit i punt, i no passa
però
res, si perquè tots els
diu.
Que m'estan...
Però què és el que no creieu de Hansi Flick? Si ho diu!
Però si fos això...
Sí, no, però... No cal adornar-ho més. Mira,
per
si
això et
vaig acabar decebut...
Per això et dic que
vull dir que jo no poso en dubte que la discussió amb Marcus Sorg, que realment això el pugui afectar perquè és una persona molt important per amb ell, i no contemplava aquest escenari de poder-se discutir un partit amb el seu ajudant, que és la seva mà dreta i el seu amic i un membre de la seva família, arribat a dir. Doncs, escolta'm, potser sí que el que el deixa batut és
la
discussió amb un amic.
El globus ara ja està creat.
Sí,
però hi comença a dir això. Em fa gràcia les interpretacions que s'han començat a fer de si era per això, per la... Doncs no, miri, em vaig discutir amb el meu millor amic, la meva mà dreta, em va deixar d'això, i abans de tornar al vestidor, calent com una mala cosa, perquè m'hagués encès una altra vegada amb Marcus Sorg, perquè no pot ser que l'expulsin, després de marcar el tercer gol perquè el necessito al meu costat en un partit tan important com el de dimarts, doncs prefereixo parar.
Potser sí, Flaqui, però per què avui és això i ahir eren els àrbitres? Perquè
no
jo crec
sé,
que per ser
no
l'Adrià Albert, que gent de l'entorn... Clar, que gent
però
de l'entorn de l'antiflic...
El mateix Adrià t'està dient
que
té aquest vincle amb el tema arbitral,
sí,
també.
Jo crec, interpreto que hi pot haver hagut una part d'assessorament a Hansi Flick i de dir, escolta, si diem el tema arbitral avui hi haurà molt soroll, per tant...
Ens agafaran la matrícula i t'expulsaran
el
proper.
Si ara posem en el focus els àrbitres que no són tolerants, etc, avui es tornarà a liar i ara de posar el focus en que som líders.
Això sí que pot ser.
To argue in German is worse. It's very difficult to argue in German.
No ho entenc. No entenc com alguns partits catalans voten no.
Hòstia, sí, és increïble.
Ara ho entenc, ara ho he agafat.
Increïble, tio. És el traductor.
Per cert, el traductor es diu Gilbert Bofill. Li podem preguntar quan vulgueu si és família de Salvador Illa o no.
Brutal, brutal.
Per cert, una cosa que ha dit Flick, que crec que ens l'hem perdut, perquè estàvem analitzant aquesta resposta, la més sucosa que ha donat, és que Ter Stegen ha fet part de l'entrenament al grup, però que és part del procés i que demà no estarà disponible,
vale,
pel partit. És l'únic que ens hem perdut. Perfecte. I que està molt content amb el públic del Camp Nou.
Gràcies, Santi. Gràcies, Adrià. Jofre, Àlex, fins demà.
Bona setmana.
Bona setmana.
Vinga, que
demanem.
Vinga, que
demanem. 31, un moment, entrevistem el CEO i general manager del Dubai Basketball.
Sí, senyor.
El Xavi Seixó ja ha dit clarament que es ven per si el vol fitxar.
Sí, 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 sí.
Ara ho comentarem a la taula del que t'hi jugues.
Jo a Dubai puc portar aigüetes.
Ah, tu també, no, mira, que no hem sortit tot, tu.
Si necessites aigüetes.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.